El cafè de la ràdio. De 9 a 11, amb Mireia Sanz.
L'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont i l'American Museum of Natural History ha elaborat un model virtual 3D de la cara del pau, el Pyrolophitecus catalaunicus. Amb aquest model es pot veure el pau, que és un homínid de forma i mida semblant al darrer ancestre comú dels humans i dels grans antropomorfs. La Karen Madrid ens en pot descobrir més detalls.
I per tenir-los i endinsar-nos-hi de ple, podem saludar a aquesta hora el David Alba, que és director de l'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont. Bon dia i gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Hola, molt bon dia.
D'on ha sortit la idea de poder fer aquest model virtual 3D del pau?
Bé, la idea ha sortit de l'últim autor de l'article, que és en Sergio Mézija, que és l'autor sènior, que, diguéssim, està des de fa molts anys ficat en temes de 3D, i la veritat és que durant els últims 20 anys, cada cop les eines de visualització en tres dimensions per computadora s'han convertit en una eina molt habitual en paleontologia, no? I la gràcia és que ens permeten fer coses que abans eren molt o gairebé impossibles de fer de manera manual, com és el cas de reconstruir la formació del crani del Pyrolophitecus.
Mm. I per què heu triat el pau per fer aquest model 3D i aquesta reconstrucció?
Bé, no és que haguem triat el pau per fer això, en el sentit de que habitualment fem servir aquestes eines per estudiar moltes coses de la morfologia dels primats i d'altres vertebrats, però sobretot dels primats, tant de les dents com dels ossos de l'esquelet, i cada cop, com et deia, és més habitual fer-ho servir també pel tema del crani. No és la primera vegada que fem una cosa així. Ja, de fet, el 2015, quan vam publicar el Pliobates, que és un primat petitet de Can Mata, doncs ja ens vam veure obligats a reconstruir la forma del crani a partir dels diversos fragments que estaven, doncs, aixafats, no? I el pau era un candidat per fer això, però és una feina, doncs, una tasca bastant laboriosa i que hem trigat un quant temps a fer, però sí, quan el Sergio em va proposar que em semblaria fer això, li vaig dir que fantàstic, perquè, de fet, doncs, hi ha altres investigadors que han utilitzat una mica l'excusa de que el crani estava deformat, que no era un secret, per criticar algunes conclusions que se n'havien tret, no? Llavors, doncs, era un candidat molt bo per utilitzar aquest tipus de tècniques, i quan hem pogut i hem tingut la persona per fer-ho, doncs ens hi hem posat.
Comentes que ha costat temps. Quant de temps s'ha trigat a fer aquest model virtual i quant de temps es triga a fer aquesta reconstrucció?
Ostres, doncs ho sabria dir exactament, però diria que amb això un parell d'anys ens hi devem haver estat. Mm-hmm. Perquè això ha sigut la feina de la primera autora, que en aquell moment era postdoc del Sergio, que estava a l'American Museum of Natural History. Doncs, bueno, va dir aquesta oportunitat i va agafar ella, doncs, la tasca. Era una investigadora que havia estat aquí a l'Institut Català de Paleontologia mirant el material. De fet, entremig, doncs, va tornar a venir per confirmar algunes coses, i clar, no ha estat aquest temps fent només això, però ben bé un parell d'anys sí que ens hi devem haver estat, sí.
I com s'ha fet aquesta reconstrucció? Quin és el procés que ha seguit?
Bueno, el procés és que s'agafa el crani, es passa per un TAC, que diríem en llenguatge popular, en llenguatge tècnic diríem un CT, és una tècnica que es coneix com tomografia computada, que bàsicament és fer-li moltes radiografies seguides a un pacient, no? En el cas d'un TAC mèdic o en un fòssil, com és el cas del Pyrolophitecus, i es fan aquestes radiografies que després es posen les unes juntament amb les altres, simplificant una mica, amb tècniques, doncs, computacionals, es pot reconstruir la morfologia tridimensional, es pot estudiar tant des de fora com des de dintre. D'acord? Mm-hmm. Llavors, un cop tu tens aquestes radiografies, aquest CT, el que fas és treure tot el que no és os, és a dir, tot el que és matriu, sediment, i pots individualitzar les diverses parts que componen, en aquest cas, el fòssil, no? El fòssil està aixafat, té tota una sèrie de peces, de fragments del crani que s'han trencat i s'han mogut, i entremig, doncs, tens sediment, i es tracta d'anar separant aquestes peces per poder-les reposicionar. Llavors, una de les coses que no estaven clares al principi era fins a quin punt la deformació que havia tingut el fòssil era plàstica o no plàstica. Plàstica, per entendre'ns, és com quan tu toques un tros de plastilina, allò se't deforma però no pot recuperar la forma original, no? Mm-hmm. En canvi, si tu agafes una cosa i la trenques amb bocins, bueno, clar, ja té una forma diferent perquè està amb bocins, però tu pots agafar, quan trenques un got, pots agafar els bocins i anar-los enganxant en la posició original que estaven. I la gràcia és que hem pogut veure que tenien molt poca deformació plàstica. Bàsicament el que passava és que hi havia trossos que estaven trencats i s'havien mogut. I, per tant, ha consistit, doncs, com refer aquest trencaclosques, d'anar posant-lo. A més, això ha ajudat amb el fet de que una cara té simetria. La banda esquerra i la banda dreta són pràcticament idèntiques. Llavors, la part que et falta d'un costat, pots fer una imatge especular i posar-la a l'altra banda, i a partir d'aquí tenir una reconstrucció més fidedigna. Per posar un exemple, el crani d'en Pau té una incisiva només, en canvi la reconstrucció en té dues, perquè és la de l'altra banda amb la imatge especular, no? Llavors, repetint aquest procés i mirant com encaixen les peces, etc., es pot arribar a reconstruir, no absolutament, perquè clar, si no ho tens a cap costat no ho tens, no? Però hem pogut, doncs, reconstruir d'una manera força fidedigna a la morfologia que tenia el fòssil originàriament.
Entenc pel que comentes, David, de si era plàstica aquesta ruptura o si no, que això us ha portat noves informacions entorn al fòssil del Pau?
Bé, el que ens ha permès és veure que Pyrrolophitecus tenia una cara no tan tirada cap endarrere, per simplificar una mica l'argument, però que vull dir, tenia les òrbites i l'obertura nasal més verticalitzades del que es pensava fins ara, però que alhora la morfologia que té, a part d'aquests petits detalls que hem pogut corregir, no són deguts a que el fòssil estigui, doncs, deformat en el sentit que entendríem deformat de manera plàstica, sinó que les peces estaven bastant íntegres, l'únic que s'havien de tornar a posar. Clar, tenir la morfologia original, doncs, òbviament, ens proporciona una informació valuosa, perquè, d'una banda, això ens ha permès veure que la majoria de caràcters que s'havien identificat prèviament de com era la morfologia d'aquesta cara, doncs segueixen sent vàlids. Hem pogut corregir algunes coses i el que també és molt important és que hem pogut utilitzar tècniques de morfometria, es diu, és a dir, de mesura de la forma, per comparar de manera quantitativa la forma de la cara de Pyrrolophitecus amb la d'altres primats actuals. Que això era una cosa que no tenia sentit fer si la cara estava deformada sense corregir aquesta deformació, no? Per tant, d'una banda, ens permet corregir errors, ens permet corroborar que la majoria de coses que havíem dit eren correctes i ens permet fer anàlisis quantitatives de com ha evolucionat la forma de la cara en els hominoïdeus que fins ara no podíem fer amb en Pau.
Entenc que aquesta possibilitat de comparar el Pau amb altres fòssils i amb altres espècies també és interessant per les teories en general, no?, de la paleontologia. Vull dir, no és només unes conclusions que es limiten a aquest fòssil en concret, sinó que us permeten anar un pas més enllà, no?
Sí, de fet, l'article té dues parts. Una part és la reconstrucció de la cara de Pyrrolophitecus, però l'altra part és una anàlisi de com ha evolucionat la morfologia de la cara en els hominoïdeus, de fet, en els primats, diguéssim, caterrins, diguéssim, que serien les mones de l'antic continent, a més dels antropomorfs, que són els goril·les, orangutans, ximpancers, humans i gibons, no? Llavors, es posen tots els actuals, que, òbviament, doncs, els actuals no tenim problemes, es posen els fòssils de què disposem, que tenen una cara relativament completa, que tampoc són tants, i a partir d'aquí, doncs, l'anàlisi et permet fer tota una sèrie d'inferències sobre l'evolució d'aquests grups.
Mm-hmm. I pel que fa al fòssil en si, la cara del Pau es pot dir que ha canviat? O no tant? Aquesta extrapolació, aquest equilibri, aquesta simetria, doncs el fan igualment reconeixible per algú que l'hagi vist en aquests 20 anys que fa que el teniu?
Bé, clar, jo com he seguit el procés, tampoc no em sobta, però la gent que no ha seguit el procés i que ha vist la publicació avui, doncs alguns em diuen que han trobat algunes coses curioses, no? Que no s'esperaven perquè estan acostumats a veure la cara com està preservada en el fòssil. Com et deia, la majoria de caràcters que ens indiquen que en Pau és un gran antropomorf i que probablement és anterior a la divergència dels llinatges actuals i que per tant és un bon model d'ancestre de com tenien la cara el darrer ancestre d'aquest grup, de grans antropomorfs, de ximpancers, goril·les, orangutans i humans, això segueix sent així. Però ens permet afinar una mica més de com era, per exemple. Sabíem que l'obertura nasal era ampla, i això segueix sent així, sabíem tota una sèrie de coses que són típiques d'aquest grup, però hi ha altres coses que canvien. La forma del musell és variable segons els tàxons, la forma de les òrbites, llavors ens permet afinar més com tenia les òrbites, com estaven inclinades, com estava l'obertura nasal inclinada, etcètera, etcètera. Això ens dona una informació valuosa, doncs, que abans era incerta, no?
I ja per últim, preguntar-te, aquesta nova cara, aquesta cara reconstruïda, la podrem veure al Museu de Sabadell?
Això és una bona pregunta. Jo crec que sí, però segurament haurem d'esperar una mica, perquè doncs, estem pendents de remodelar en algun moment l'exposició, que no serà a nivell immediat, perquè doncs, encara no està tot preparat, però ho estem estudiant, i segur que quan remodelem l'exposició sortirà la cara i tot l'esquelet d'en Pau, això segur. La gràcia d'aquests models tridimensionals és que actualment és molt fàcil tenir una còpia física amb les impressores 3D i, per tant, podem fer una còpia en el moment que convingui. De fet, el model està disponible. Qualsevol que tingui una impressora 3D es podria imprimir al Pau, si volgués.
Doncs moltes gràcies, David Alba, director de l'Institut Català de Paleontologia, per atendre el Cafè de la Ràdio. Bon dia.
Bon dia, adéu. El Cafè de la Ràdio.